Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. He intentat comprar un dècim de loteria pel Nadal. Jo vaig fer-ho l'any passat i no me'n vaig sortir. Ho he tornat a intentar avui, però tampoc. El 72.262. 72.262, no fos cas. Impossible. Encara no pot ser. Ho esperaré fer més endavant. El 72.262 són els espectadors i per mi és un número històric, al meu entendre, superior als 90.000. 91.533 que van anar al Camp Nou el 30 de març de l'any passat. El 30 de març del 2022 va ser el Dia Mundial del Futbol Femení amb la capital a Barcelona, però hi va ser el dia de la coronació. El menys important va ser el resultat de l'1-1 al Chelsea, que ho va ser molt. Va ser com el Barça és el capità en braçalet del futbol femení. Seria molt recomanable que Florentino Pérez hagués tingut o vagi tenint atacs d'enveja i atacs de ràbia, o que Old Trafford o que Anfield tinguessin enveja insana d'un Camp Nou gairebé ple de gent que hi va pagar, que és la diferència amb els més de 90.000 de fa un any. La modernitat en les noies i nois amb la samarreta d'Alexia Putellas o Aitana Bonmatí o Irene Paredes ja ha fet la volta al món i amb imatges com aquesta, empreses multinacionals com Nike o com Spotify exceptuen la inversió i l'èxit de les decisions per l'aposta del Barça. Públic molt local, poc turista i molt més festiu que el masculí. Curiositats d'una altra nit per la història. Fa dos anys, en un debat tal com aquest, deia que la Lliga Femenina té, la Lliga, molt poc interès. Li vaig comentar aquesta temporada a l'Aitana Bonmatí, deia i dic, i em reafirmo cada dia que passa, fins i tot ara que he retocat aquell davantal de fa més d'un any, no hi ha competència. El Barça femení no té ni el Real Madrid, ni l'Atlètic de Madrid, ni l'Espanyol, ni ningú que li faci excessives pessigolles, excessives. Ens creiem el futbol femení perquè aquí el Barça rasa i, per tant, ens l'hem de creure, però que se l'ha de creure que és la Federació Espanyola, posa els partits en dies feiners a les 12 del migdia. No el promociona, no se l'estima, no el cuida, no el mima. Qui veu un partit al migdia un dia feiner? Ni les famílies. Una altra cosa molt diferent és la Champions, on efectivament hi ha els mateixos elements comparatius que el masculí. Equips potents, el PSG, el Manchester City, el Chelsea, el Wolfsburg, l'Arsenal, el Barça, arbitratges tan dolents com els masculins i horaris com el futbol mana. És per això que, com passa sempre en l'esport, quan hi posem competència, elevem el nivell, i això és el paper de les escoles. I invertim en futbol femení o la Lliga acabarà morint-se sense cap interès. L'èxit, un altre d'ahir a la Champions, és evident. Més de 70.000 persones que van passar per caixa, però seria encara més enorme que la competència es multipliqués a Espanya i que apareguessin equips potents com a bolets. La Champions, efectivament, sempre és una altra cosa. Per això, al revés del que diu el Pep Guardiola, en el futbol femení, el títol més important encara no és la Lliga, perquè és avorrida i gens llaminera. La gran empresa és la Champions, on ahir vaig tornar a saltar com si fos el futbol masculí, i aquesta és la clau. Com deia ara fa un any, igualtat en la festa. Són molts anys plens d'afany. Felicitats a totes. Són les 8 i 3 minuts. Benvinguts al món.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
Vinga, va, peu a terra, que és divendres. Per fi és divendres, 28 d'abril del 2023.
I avui farà més calor que ahir, serà un dia de sol i de núvols prims. Demà es disparen més les temperatures, sobretot al sud, però a partir del migdia arriben tempestes.
I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, encara s'està retirant el camió incendiat ahir a la nit del punt de Santa Perpètua de Mogoda a l'AP7 en sentit nord. El vehicle s'ha apartat al voral i tot plegat provoca lentitud de circulació, però no hi ha aturades.
A banda, sapigueu que hi ha retard de fins a mitja hora a la línia R4 de Rosadalies per un incident entre Manresa i Castellbell i el Vilà. Ja està resolta, però encara afecta els trens que sortien de Manresa. De seguida ampliem aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. Al davantal, el Barça femení continua fent història i el dissabte, dia 3 de juny, jugarà la seva tercera final de la Champions consecutiva, la quarta en 5 temporades, que és una autèntica barbaritat. El seu rival sortirà del guanyador de la semifinal que encara han de jugar l'Arsenal i el Wolfsburg, que resoldrà dilluns i que de moment està empatat a 2 gols del partit d'anada. Ahir les jugadores del Barça van empatar a 1 contra el Chelsea al Camp Nou i ho van fer davant de 72.000 persones que a més van passar per caixa, al contrari d'altres precedents com el dia del Real Madrid la temporada passada. En definitiva, el Barça va fer bo 0-1 de l'anada a Stamford i va acabar eliminant el Chelsea malgrat haver de patir fins l'últim instant. Tal com va passar a Londres, la noruega Graham Hansen va marcar el gol del Barça després d'una gran conducció de la gran Aitana Bonmatí.
Aitana dins de l'àrea, la deixa per Graham Hansen! Gol! Però
aquesta vegada, a diferència del que va passar a Stamford, el Chelsea va empatar amb un gol de la noruega Reiten just després del gol del Barça.
Atenció, Sam Kerr, que es quedarà al davant de Sandra Paños. Santa Paños, Reiten, gol! Santa Paños i Reiten, que ha aprofitat el rebuig i el gol del Chelsea. El Chelsea, que escurça distàncies. Això encara no està fet del tot.
Però, afortunadament, l'equip de Jonathan Giraldez va saber patir, tot i no estar-hi acostumat, i el 3 de juny a Eindhoven, el Philip Stadium tindrà l'oportunitat de treure's l'espina de la final perduda la temporada passada contra l'Olympique de Lió a Turí.
I ara sí, s'ha acabat! El Barça jugarà la final de la Champions el 3 de juny! Serem a Eindhoven!
Té tots els detalls, Gerard Ballera.
Saber patir és la lliçó que tant Jonathan Giraldez com les jugadores extreuen d'aquesta semifinal contra el Chelsea. De fet, l'entrenador blaugrana reconeix que en això hi estan a sobre des de principis de temporada, especialment després del que va passar ara fa gairebé un any en la final de Turí contra l'Olympique de Lió.
Hem tingut un moment on no només era futbol, sinó era competir. Era saber estar, entendre la importància que té el competir cada situació d'un contra un, i a vegades necessites donar aquesta versió que és una mica diferent al que estem acostumades, però que això evidentment t'apropa per aconseguir els èxits a final de temporada. En aquest cas, esperem que la Champions.
Falten molts dies encara per la final de la Champions i tocarà gestionar esforços perquè hi va haver jugadores que van acabar tocades al partit d'ahir, com Aitana Bonmatí. Giraldez, de moment, se n'anirà cap a Londres dilluns a veure en directe el desenllaç de l'altra semifinal entre l'Arsenal i el Wolfsburg. Està empatada i amb més de 55.000 entrades venudes a l'Emirates.
Més enllà de Giraldez, d'una altra de les grans protagonistes del partit i d'aquesta temporada, i sens dubte és Aitana Bonmatí. Com deia el Gerard, ahir va acabar tocada, però tot i això va celebrar la classificació amb tot l'equip al mig del camp.
Torno a estar molt orgullosa del meu equip, del meu club, de la meva afició, perquè crec que tots junts ho hem aconseguit, no només l'equip, crec que la força, l'afició, el club apostant una vegada més pel futbol femení, crec que som pioners i una imatge per tot el món, així que estic molt orgullosa.
Per cert, ahir a RAC1 us vam explicar que el Barça ha recaptat 1,2 milions d'euros amb aquestes més de 72.000 persones que hi van anar al Camp Nou. En paral·lel, el Barça ja es prepara perquè el màxim d'aficionats puguin anar a la final d'Eindhoven, al Philips Stadium del PSV, on hi caben unes 35.000 persones. De moment, només de moment, el club té assignades 3.400. De moment. Perquè teòricament en haurien d'arribar aproximadament unes 9-10.000. De moment, si fem números allò, UEFA i tal, unes 10.000. El club té assignades 3.400 a 15 euros cadascun i que es poden comprar fins al 12 de maig. El proper pas és que el Barça publiqui avui un formulari per saber quanta gent està interessada a viatjar amb el club blaugrana i en funció d'això s'acabaran de tancar les opcions del viatge. En tot cas, avui la classificació del Barça per la final de la Champions femenina omple les portades dels diaris esportius, tant els catalans com els de Madrid, informa Albert Pedrol.
Mundo Deportivo titula a la final i Xavier Bosch parla de proesa d'equip, de gesta del club i assegura que l'afició a l'estadi s'ho passa molt millor amb les jugadores de Giraldez que no pas amb les estrelles de Xavi i Hernández. El diari Esport Lluís Mascaró escriu que el Barça femení sí que fa història, que ha pres el relleu del masculí com a estàndard continental del club i que elles, remata, sí que són un exemple a seguir. L'esportiu titula abonades a la final i Oriol Tortajadas desfan elogis cap a Graham Hansen, de qui diu que va ser determinant a Stamford Bridge i decisiva al Camp Nou i que és l'heroïna d'aquesta eliminatòria. I a Madrid, David Mena i el Marca explica que el Camp Nou va tornar a ser l'escenari d'una festa del futbol. Això sí, matisa que la victòria va tenir gust agredolç pels nervis per no veure Alexia Putellas en acció i per com de comprimit va ser el resultat final, mentre que l'AS destaca el paper de Graham Hansen, que defineix com la llum del Barça, clau per eliminar un Chelsea que va lluitar i a punt va estar de clavar un ensurt.
Escoltem ara el comentari que afirma la narradora dels partits del Barça femení a RAC1, Laia Coll.
Amb el desequilibri i gols de Graham Hansen, que un dia ens hauran d'explicar per què no se l'anomena els premis individuals. Amb l'afició que sempre hi és, també ara que ja s'ha de pagar. en una nova versió de l'equip, amb patiment, maduresa, sabent competir per derrotar el Chelsea, afegint registres i arguments per lluitar per la segona Champions. Sí, el futbol li deu al Barça pel bon joc, però l'equip ho haurà de demostrar sobre la gespa del Philips Stadium. Que serveixi d'avís la final contra l'Olímpic de Lió i que, com s'ha vist a les eliminatòries, a la Champions la palla cada vegada va més cara. El 3 de juny serem a Eindhoven, però no oblidem que venim de Göteborg 2021 i Turí 2022. Tres finals consecutives, 4 en 5 anys, amb Budapest 2019. Donem-li valor, que no haguem d'esperar a que en vinguin de madures per ser conscients que som contemporanis d'una generació excepcional.
I a banda d'això, sí, va ser la classificació per la final de la Champions. Demà passat el Barça pot proclamar-se campió de Lliga. Ho farà si guanya diumenge a l'Sporting de Huelva a les 4 de la tarda al Johan Cruyff. Serà un partit on, a diferència d'ahir, sí que té molts números de la rifa de jugar-hi l'Alexia Putellas, que reapareixerà pràcticament 10 mesos després de trencar-se els encreuats. De tot plegat, en parlem d'aquí una estona amb la central blaurana Irene Paredes i també en Xavi Puig, el director responsable del futbol femení del Barça, en temps de tertúlia avui a partir de les 9, amb els habituals de divendres. Glòria Serra, Jordi Bosch, Cris Puig, Ernest Folch. Ha arribat el dia. Per molts seguidors, per molts fans, avui el creador de... Born in the USA, però també del Dancing in the Dark. Del No Surrender. Del Glory Days. De l'I'm Going Down. De l'I'm On Fire. Del The River. De les Streets of Philadelphia. Del Cuban Touch. Del Badlands. O del Hungry Heart. O del Born to Run, entre moltes d'altres. Que va tenir uns anys al començament aquest home, que això és que era una lliçó i una obra mestra, una rere una altra, una rere una altra. El creador de tots aquests èxits, Bruce Springsteen, actua per fi aquesta nit a l'Estadi Olímpic Lluís Companys a Barcelona. Ho farà acompanyat de la E Street Band en el primer dels dos concerts que tenen preparats a la capital de Catalunya. Serà el tret de sortida a una gira europea que ha ajornat diversos cops des del 2020 arran de la pandèmia del coronavirus i que s'esperen moltes ganes, moltes, moltes ganes. Alguns potser massa ganes. De fet, fa dies que els fans més ferms del Bosch fan torns a les portes de l'Estadi Olímpic Lluís Companys per aconseguir un bon lloc a la cua. Està previst que avui més de 55.000 persones omplin l'estadi. Els més matiners ja han arribat per guardar lloc i poder veure el seu ídol de molt a prop. A l'Estadi Olímpic, seguint la cua, hi tenim Pol Prats. Pol.
Doncs gairebé mig miler de persones fan cua a aquesta hora per passar el control d'assistència, que ha començat fa només uns minuts. Perquè us en feu una idea, estan en grups d'unes 50 persones repartits en una desena de cues, segons el número que tenen, i llavors el personal de Bruce Springsteen, ajudat per alguns fans escollits a dit, van passant llista cridant-los un per un. Els que hagin complert, aquesta nit estaran davant de tot a les tres primeres files. És el cas del Carles i el Johnny, que han explicat a RAC1 que ja no poden esperar per tenir el bosc cara a cara.
Portem aquí des de les 6 del matí aproximadament, i som el número 599 i el meu company el 600.
Atès que venim amb moltes ganes, els anys s'apreten, perquè un es qüestiona ja si anar a graderia o a pista, però veus gent que és més gran i dius, aquí ja morim. Però Springsteen és el que hi ha, i sempre a primera fila.
L'últim control serà a les 12 en punt del migdia. Els fans que el passin tindran el privilegi de ser els primers en entrar a l'estadi. Des de l'organització apuntaven a la RAC1 que començaran a entrar a partir de les 5 de la tarda. L'estadi obrirà portes al públic general a les 6 i llavors sí començarà el compte enrere pel concert de les 9 de la nit.
Gràcies, Pol Prats. Entre les 55.000 persones que aniran avui a l'estadi olímpic Lluís Companys a veure el concert de Bruce Springsteen, que a més li ha donat un altre toc en aquest concert, i a la presència destacada de personalitats, que molts poden preguntar per què no van a la gira americana i en canvi comencen a la gira europea a Barcelona, doncs benvingut sigui Barack Obama, que ja és aquí, ahir li van fer una fotografia arribant a l'hotel, però també són a Barcelona noms com el director Steven Spielberg o l'actor Tom Hanks, que donen una idea de la magnitud de l'esdeveniment que suposarà tot un repte logístic. De fet, sabem que Bruce Springsteen, Barack Obama i Steven Spielberg han sopat junts aquesta nit. Ho han fet al restaurant Amar, a l'hotel Palace de Barcelona. Concretament, estem parlant del seu xef Rafa Zafra, ho ha penjat a les xarxes socials amb un comentari que diu Dia Mágico en Amar Barcelona, amb una fotografia de tot l'equip del restaurant amb Springsteen, Obama i Spielberg. Compte el trio, poca broma. Springsteen, Obama i Spielberg sopant a Barcelona a l'Hotel Palace. No sé si n'hi ha moltes amb aquests tres junts. Sigui com sigui, Springsteen ja fa un parell de dies que dona tombs per Barcelona, una ciutat amb la qual manté una relació especial, com ha confessat més d'un cop Maria Cusó.
Que Bruce Springsteen obri la gira europea a Barcelona no és casual. La primera vegada que el bosc va trepitjar la ciutat va ser el 21 d'abril de 1981, en la gira de The River. Era la primera visita a Catalunya i a l'Estat, i l'enamorament va ser instantani. D'aleshores ençà, Springsteen ha tornat a la ciutat sempre que ha pogut i s'hi ha desfet en elogis. Ara feia 7 anys que no retrobàvem el públic català des del memorable concert del 2016 al Camp Nou. Una espera que s'ha fet llarga per molts. El cantant pujarà avui a l'escenari de l'Estadi Olímpic amb 73 anys, però ha caronat amb una street band reforçada i tres treballs recents sota el braç, malgrat que es preveu que només Letter to You tindrà una presència destacada al repertori. L'espectacle s'espera titànic, a l'alçada d'un dels millors frontmans del món, amb les seves 26-27 cançons i quasi 3 hores de duració. Ara sí, comença el compte enrere per viure una nit que per molts quedarà marcada al record.
Efectivament, el concert de Bruce Springsteen també estarà ple de polítics. Fins a 4 candidats a l'Ajuntament de Barcelona seran en alguns dels dos concerts que el BOS farà a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Anirà l'alcaldessa Colau, el candidat de Junts Xavier Trias, el del PSC Jaume Collboni, la de València Eva Pereda. Tots ells han volgut explicar a RAC1 quina és la seva relació amb Springsteen. Adrià Santasusagna.
La música del Bruce agrada a tots els colors polítics de Barcelona. Des d'Ada Colau a Xavier Trias, l'alcaldessa va moure mans i mànigues per tenir el dia lliure i espera escoltar cançons com Dancing in the Dark. Trias també fa molts anys que el segueix, s'emociona als concerts i vol que toqui Working on a Dream.
Vaig demanar que m'ho reservessin immediatament a l'agenda perquè em fa moltíssima il·lusió. De jove, de molt jove, vaig anar a un concert seu també aquí a Barcelona. I la veritat és que aquest concert em fa moltíssima il·lusió.
Soc un entusiasta del Bruce Springsteen, per mi és un referent. M'impacta per el seu entusiasme, per la il·lusió que hi posa. És una persona que sempre ha tingut una sensibilitat especial envers la nostra ciutat i envers el nostre país.
La joventut de Jaume Collboni també va estar marcada per la música de Bruce Springsteen i la d'Eva Parera, que a través del BOS ha compartit molts moments amb el seu germà.
El Bruce forma part de la banda sonora de la meva primera joventut. Jo recordo, a més, haver-lo vist ja alguna vegada a Barcelona. I, a més, el Bruce sempre ha tingut una relació molt especial amb la ciutat, no? I crec que això es nota i es notarà.
És el primer concert que vaig portar al meu germà. Jo tinc un germà que ens portem quasi 10 anys. El vaig agafar i me'l vaig emportar a un concert que feia a Saragossa. Vaig al concert precisament amb el meu germà, perquè sempre hem anat els dos a tots els concerts del Bruce.
Els altres caps de llista per a Barcelona no hi seran, però sí que hi aniran altres membres de les candidatures.
A més, tal com va explicar en aquest programa, la secretària de Salut Pública, la doctora Carmen Cabezas, també hi serà.
M'agrada molt Bruce Springsteen. De fet, vaig estar en el concert del 81, que hi ha poca gent que pot dir-lo. És la meva, el meu taló d'Aquiles.
Després va dir que va fer una autèntica, magnífica radiografia de la música de Springsteen. De fet, va explicar a la doctora Cabezas que la seva cançó preferida és Thunder Road. Cabezas, que hi serà avui i diumenge, els dos concerts. Anirà als dos concerts la secretària de Salut Pública. Davant l'aglomeració de persones que es preveu de cara aquest vespre al voltant de l'Estadi Olímpic, els Mossos activaran un dispositiu especial en coordinació amb la Guàrdia Urbana de Barcelona. Començarà avui a les 4 de la tarda i fins que acabi el concert. Ja es repetirà en el mateix horari pel concert de diumenge. Joel Penya.
Els Mossos activaran unitats de diverses àrees com la Brigada Mòbil, el Grup Especial d'Intervenció o l'Àrea de Recursos Operatius, entre d'altres. Per un costat, els agents faran patrullatges al voltant de l'anella olímpica, però també faran controls preventius tant la unitat de subsol com la canina, i hi haurà agents als accessos per prevenir possibles incidents. És el cas de possibles furts o de possibles robatoris amb força a l'interior de vehicles. A més, també activaran la unitat de drons que sobrevolaran la zona, i de fet els del cos seran els únics drons que podran volar perquè està prohibit fer-ho en cas de particular sense les autoritzacions necessàries, ja que Barcelona està sota la influència de l'aeroport del Prat. Pel que fa a la Guàrdia Urbana, els agents s'encarregaran de gestionar la mobilitat al voltant de l'estadi i de la seguretat privada del concert. Tot plegat es dirigirà des d'un centre de coordinació fins que l'estadi quedi buit.
Escolta'm ara el comentari que signa el periodista musical del periòdico i col·laborador del món a RAC1, Jordi Bianchotto.
Aquests dies, si vostè vol deixar clar que és un ciutadà perspicaç, a qui no li colen ni una, és molt important que proclami a tort i a dret que tot això de la relació especial de Bruce Springsteen amb Barcelona és una gran ximpleria. Un reflex més de la tendència tan catalana a mirar-nos al melic, il·lustrada amb hits universals com Ara el món ens mira. S'ha de ser ruc, repetirà vostè, per pensar que Barcelona ocupa un lloc al cor d'una estrella multimilionària que canta allà on més li paguin. Per tal de situar-se un pam per damunt dels mortals, vostè farà bé d'ignorar uns quants detalls que alimenten la tesi que Barcelona és, si més no, una plaça calenta, fiable, de la geografia springsteeniana. Tapis les oïdes quan li diguin que Barcelona al bosc ha testejat bandes abans de mostrar-les al món, que han setat gires delicades o les ha culminat i que hi han registrat un DVD que resulta que es diu Live in Barcelona. Ni cas, els que diuen que Barcelona és una ciutat especial per al bosc són uns babaus i no se'n parli més.
Cap a les 10 tocades en parlarem amb seguidors del bosc, com ara Nacho de Sanahuja, que ja ho he dit en aquest comentari del seu matí, la Núria Travessa i el Jofre Llombart. I també una persona que s'ha gastat més de 8.000 euros per veure diversos concerts de la gira de Bruce Springsteen. Atenció amb això, jo sé que aquest informatiu és una mica porro de frigola. Atenció, perquè atenció amb el que va passar ahir al Wizzing Center de Madrid. Hi havia el segon partit als quarts de final de l'Eurolliga. Ja no estem parlant d'un partit de bàsquet, estem parlant del tercat d'ordre públic. Jugaven el Real Madrid i el Partizan de Belgrat. I va acabar amb un ball de bastons històric i 21 jugadors expulsats. 21. Una bestiesa mai vista, sense precedents, amb el jugador del Real Madrid, que jo crec que el Madrid l'ha d'apartar aquest mateix matí, que es diu Gershon Yabusel, disfressant-se de lluitador i fent claus de judo a un dels seus rivals. Vaja, un esperpent de final, però incomprensible. Jo, de debò, mira que he vist partits de bàsquet. Com això no ho he vist mai. Vaja, he vist jugadors amb tisores. Fa molts anys unes famoses tisores en un partit de bàsquet amb russos pel mig, en un partit de russos, que era recordar, i després també era el famós partit entre el Real Madrid i el Barça que acabava amb estomacades. Però això que vaig veure ahir amb 21 expulsats, mai. De fet, el jugador serbis, el Partizan, guanyava de 15 punts a 2 minuts pel final, i una falta antiesportiva del madridista Sergi Llull va destapar el merder. La picabaralla va ser tan multitudinària que fins i tot els àrbitres es van obligar a xiular al final del partit abans d'hora. Ho va seguir el Marc Mundet.
Tot va començar amb una falta molt lletja de Sergi Llull a l'estrella del Partizan, Kevin Panther, a minut i 40 segons per acabar. D'allà es va desencadenar amb una baralla multitudinària que va tenir molts fronts oberts. Lesort i Musa a cops, Panther de Quijesoña per totes, però sobretot la clau de judo que li va fer el madridista Gershon Yabusel a l'ex del Barça Dante Exum. A l'hora de revisar la jugada, els àrbitres van aplicar el reglament. Tot aquell jugador que entri a pista sense permís serà expulsat, i a l'hora de reprendre's el maig només hi havia 3 jugadors. Els àrbitres van decretar la final del partit amb el resultat que hi havia, 80-95, que suposa el 0-2 pels serbis. Zeljko Obradovic va fer una crida a la calma pel que pugui passar dimarts vinent en el tercer partit a Belgrat.
Des d'aquest moment voy a intentar calmar a toda la gente en Belgrado. Y cuando vamos mañana a Belgrado voy a hablar de esto, porque nosotros tenemos allí seguro para ir lleno. Voy a intentar calmar a toda la gente que recibe a Real Madrid, que van ajudar el nostre equip, però que no van a ser nada contra el Madrid.
A resultes de la baralla, Dante Exum es va lesionar. Fons del Partizan van explicar a RAC1 que li faran una ressonància al peu on hi podria haver una lesió en un tendó o en un os d'un dit. De matinada, l'Eurolliga ha emès un comunicat condemnant enèrgicament els fets i comprometent-se en 24 hores a que el jutge únic de competició entri d'ofici i emeti un veredicte.
Per cert, que el Santi Jiménez ara, estimable company amic, em diu que el partit de les tisores era el Jugoslavia-Itàlia amb Kikanovic, efectivament, amb les tisores a la mà. Per cert, que l'entrenador, hem escoltat Obradovic, és un senyor Obradovic, per això aquest home és un dels millors tècnics de la història del bàsquet. L'entrenador del Real Madrid, Xus Mateu, va fer unes declaracions inquietants, molt inquietants després del partit, va condemnar els fets, però va assegurar que s'ha d'entendre per les pulsacions en què estan els jugadors.
Todos creo que hemos entonado la mea culpa y pedimos perdón, como Partizan, como nosotros, y creo que hay que entender un poco también el momento, la frustración. Seguramente pues, no es algo que nos guste ver a nadie, y menos un espectáculo que le gusta ver a los más jóvenes, a los niños, pero creo que también hay que ponerse la piel de los jugadores en un momento de frustración, saber a qué pulsaciones están.
Més enllà d'aquesta batussa lamentable, que avui el diari AS, que és qui ho defineix a tota portada com a vergonya, val a dir que el Partizan domina la sèrie per 2-0 i que podria creuar-se amb el Barça a la semifinal si acaba tombant el Real Madrid. Per la seva banda, els blaugrana, deixeu-me dir, que guanyen 1-0 els Salgueris de Kaunas, i avui a les 8, el Palau Blaugrana i el RAC+1 disputaran el segon partit abans de marxar a jugar el tercer cap a Lituània. 8:26, Joan Carles I nega que tingui cap filla secreta que es digui Alejandra. Fonts properes a l'emèrit ho han traslladat així al periòdico, per tant neguen rotundament la informació que publicaven ahir El Confidencial i Infobae, que apuntava que als anys 70 Joan Carles va tenir una altra filla amb una aristòcrata espanyola. Segons expliquen aquestes fonts al diari, ha estat el mateix rei emèrit qui les últimes hores s'ha comunicat amb alguns dels seus amics més propers per dir-los que la informació és falsa. Això després que el coautor de King Corp, El Imperio Nunca Contado de Juan Carlos I, que és on surt la informació de l'Infobae i del Confidencial, David Fernández, expliqués ahir al món a RAC1 que per preparar el llibre amb Chema Olmo van investigar els negocis secrets que feia el rei emèrit. Doncs bé, mentre ho feien, haurien descobert l'existència d'aquesta suposada filla secreta que també apareix al llibre.
Fue una relación que el rey tuvo cuando ya habían nacido sus 3 hijos oficiales con la reina Sofía. Tuvo una relación con esta aristócrata, tuvieron esta hija, y luego él con el paso de los años llegó a presentar a ciertas personas como su hija.
Per la seva banda, la casa del rei evita mullar-se en la polèmica. Fonts properes a la institució han assegurat a RAC1 que no en tenen cap constància i que, en tot cas, no és cosa seva. Des de Madrid, té més dades l'Arnau Mañé.
Sí, des de la Zarzuela, de fet, apunten directament al rei emèrit i consideren que és a ell a qui se li hauria de preguntar pel cas. El govern espanyol també evita entrar en la polèmica. Només un dels ministres assenyala la monarquia. És Alberto Garzón.
A mí lo que siempre me ha preocupado son todo lo que ha sido las denuncias e incluso los indicios y pruebas confirmados de la actuación irregular del ciudadano Juan Carlos de Borbón mientras fue monarca, y que no tuvieron consecuencias legales por cuestiones de prescripción de delitos.
3/4 del mateix del que han fet el PSOE i Esquerra, José Zaragoza i Gabriel Rufián, consideren que això perjudica la imatge de la monarquia.
Como diría aquella, en su vida privada nosotros no nos vamos a meter. Cae solo, que está cayendo siempre, que es un desprestigio de la monarquía en estos momentos.
Nos interesa poco su vida privada, solamente lo que gastó de dinero público en ella, y sobre todo nos interesa más que los hijos, hijas secretos, secretas, es el dinero secreto que tiene por ahí, que seguro que tiene mucho más que hijos y hijas.
El PP, en canvi, evita respondre què li sembla el cas que esquitxa Joan Carles I un cop més.
Alguns diaris no donen cap credibilitat a la notícia. En Alfonso.
A La Vanguardia, Màrius Carol no es creu que el rei emèrit tingui una filla il·legítima i, de fet, parla de no notícia i recorda també que en els darrers anys han aparegut fins a 6 persones dient que eren fills de Joan Carles I i buscant notorietat. I sobre els periodistes, remata, alguns van creure que el rumor era l'avantsala de la notícia i així els anà de l'ofici. El periòdico sosté que el rei emèrit nega que tingui una filla secreta anomenada Alejandra i cita fonts de l'entorn de l'emèrit per dir que no en tenien coneixement i que la Zarzuela reclama que les preguntes sobre aquest assumpte es dirigeixin directament a Joan Carles I. I precisament El Mundo assegura que ahir va parlar amb l'emèrit i que va negar taxativament aquesta informació. El mateix diari, Eduardo Álvarez, reclama tancar el tema si no sorgeixen noves dades que portin res a aquesta història.
En canvi, altres diaris sí que hi donen credibilitat i carreguen contra aquest nou escàndol de Joan Carles I. Jordi de Planell.
Ignacio Varela, El Confidencial, un dels mitjans que va treure la notícia, sosté que cap persona sensata s'atreviria a publicar una informació així sense tenir-la 100% contrastada. Isaac Rosa, a eldiario.es, es pregunta què més ens falta per saber de l'emèrit i afegeix que l'interminable degoteig de revelacions sobre ell sembla una explosió controlada per deixar-lo caure sense que s'enfonsi tota la monarquia. Pedro García Cuartango, a l'ABC, lamenta que l'emèrit ha minat la credibilitat de la corona, que recorda que és hereditària i personal. I finalment, Mònica Planes, a l'Ara, se'n fa creus que d'un llibre sobre una investigació financera de Joan Carles I ens quedem amb l'anècdota més rosa, que ara ocuparà hores i hores de televisió.
Encara sobre el rei emèrit, avui llegim a La Vanguardia que Albert Boadella tornarà a dirigir Els Joglars amb una obra, en aquest cas, sobre Joan Carles I. Serà la primera vegada que Boadella es posa al capdavant d'un espectacle dels Joglars després de 10 anys. Qui ho explica al diari és l'actual director de la companyia, Ramon Fontseré, que deixa clar que serà una qüestió puntual, però que preferia tenir un descans i fer només d'actor. Fontseré detalla que l'obra sobre Joan Carles I no serà una sàtira, sinó, diu Fontseré, una obra shakespeariana que repassarà tota la trajectòria del monarca. De moment, però, no hi ha detalls de quan es podria estrenar aquest espectacle. El Departament de Salut ha activat el pla de calor un mes i mig abans del que és habitual. Ho va fer ahir la tarda, quan normalment no es feia fins al 15 de juny. Mai s'havia activat tan d'hora, tot just a finals d'abril. El conseller de Salut, Manuel Balcells, diu, però, que les temperatures tan enfilades que d'aquests dies els obliguen a moure peça.
La calor s'avança, ens hem d'adaptar, ens hem d'avançar, i en aquest sentit, des del Departament de Salut estem a punt, estem preparats i avancem també tot el conjunt de mesures per poder minimitzar al màxim el que passa cada any i que malauradament també passa que per la població fràgil la calor extrema doncs, és un factor de risc.
De moment el pla s'activa en fase 1, que és el de la vigilància. Salut recomana aquests dies evitar l'exposició al sol durant les hores centrals del dia i estar pendent de les persones grans i vulnerables. Laia Colomer.
Si normalment el pla d'actuació davant les onades de calor s'activava el 15 de juny, aquest any ja ho ha fet quan encara no ha acabat el mes d'abril. Per ara, els ambulatoris han d'intensificar el seguiment de les persones grans i vulnerables que es poden descompensar per les altes temperatures. Els ajuntaments també tenen via lliure per obrir els refugis climàtics i Salut comença a fer seguiment de les dades de mortalitat, també de les temperatures diàries, per si calgués activar el nivell 2 i llançar un avís de temperatures extremes. Encara no s'ha arribat a aquest escenari, però la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, ha avisa que l'estiu serà llarg.
Estem posant els mitjans i reunint-nos i treballant plegats abans de lo que feien altres anys. És a dir, que no tenim una previsió de com serà aquest any, però vull dir que comenci el calor el 30 d'abril o el 27 d'abril, doncs ens indica que serà segurament un estiu llarg.
Per avui i demà, amb aquest pic de calor, Salut recomana hidratar-se molt i evitar les hores de més calor.
De moment, el pla s'activa en fase 1, que és el de la vigilància. Salut recomana aquests dies evitar l'exposició al sol durant les hores centrals del dia i estar pendent de les persones més grans i vulnerables, informa Laia Colomer. Perdó. Que ho acabem de tirar, que hem de parlar amb l'Oriol Colomer, Déu meu. És que la Mònica Usar... Hola, Mònica, bon
Hola,
dia.
Hola, l'he distret jo.
I Budol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
És que amb la Mònica portem un matí avui.
És divendres, no?
Suposo.
I fa calor, i ve el brus.
I vas al brus.
Sí, exacte. Culpa'm a mi.
No, és que anava fent així amb la mà l'Oriol, anava fent així, l'Oriol Montfort anava fent així amb la mà, com dient, tira, que estàs aquí. Què, Mònica? Es disparen encara més les temperatures avui i demà, eh?
Sí, pugen avui, màximes que es mouran entre els 26 i els 31 graus, i demà encara pugen més aquests termòmetres, és quan tocaran sostre i es disparen especialment a les comarques del sud, fins i tot amb alguns valors que en punts interiors de l'Ebre o també cap al Pla de Lleida podrien arribar als 34 o 35 graus. Penseu que són temperatures que estan entre 8 i 10 graus per sobre del que haurien d'estar aquesta època de l'any, per tant, un ambient més d'estiu que no pas de primavera. Avui amb un dia tranquil, sol i núvols prims, i a partir de demà al migdia arriben tempestes. Ho faran primer al Pirineu, massís dels ports, i després s'estendran cap al Prepirineu, comarques del sud, i també al Pla de Lleida, i demà al vespre arribaran a tot arreu. I diumenge es mantindran entre les comarques interiors de Girona i les del nord de Barcelona, i dilluns no farem net i encara s'escaparan alguns xàfecs. I diumenge i dilluns amb menys calor.
Mònica Usar, bon dia.
Bon dia.
Es disparen les temperatures avui. Per cert, aigua, aigua, allò que dius... És a dir, recordem, mira, ara aquests... recordarem el que va passar ahir a RAC1 a la tarda, però és... Espera, anem a parlar-ne del que va passar ahir a RAC1 i després parlem del que... Si es veu alguna cosa allà una mica a la llunyania del mes de maig. La calor dels pròxims dies, però, i la que s'espera els pròxims mesos, complicarà encara més la sequera. I aquesta setmana ja ha obligat a tancar el rec al canal d'Urgell. Ahir Pere Aragonès va demanar col·laboració al govern d'Espanya per fer front comú davant la situació delicada del canal. A través d'una carta, el president Aragonès demana ajuda per modernitzar-lo i que la Moncloa assumeixi un 40% d'aquesta inversió, Julián Andrés.
En el pressupost d'enguany hi ha una partida de 138 milions d'euros destinada a la modernització, una obra que té un cost total de 1.200 milions. És per això que, per agilitzar tràmits, Aragonès anima l'estat espanyol a que assumeixi el 40% del cost. El president també confirma que els ajuts pels pagesos afectats arribaran.
El govern de Catalunya hi serà. I puc entendre que hi hagi gent que tingui dubtes. Però si tenen dubtes, que mirin l'any passat. L'any passat va haver-hi unes gelades i vam acordar els criteris i les ajudes van arribar el mateix 2022.
El canal d'Urgell ha tancat 5 mesos abans del previst i moltes collites es perdran.
Per intentar revertir la sequera que hi ha a Catalunya, com dèiem ahir, el Versió RAC1 va fer un desplegament especial per demanar-li a la Verge de Montserrat, a la Moreneta, que plogui.
Ja hem arribat. Ja hem fet el cim. Gràcies, ja som aquí.
Toni Clapés va pujar a peu fins a Montserrat, aquest era el moment, i des del monestir... Vicenç Martí i el senyor Marcelí van ser els encarregats de fer l'ofrena floral a la Mare de Déu de Montserrat.
Mare i senyora nostra, o reina de Montserrat, puig floriu com una rosa en el cor del Principat. Verge Santa, clementíssima per vos i el vostre sant fill, que del cel en abundància vingui la pluja que ens cal.
No rima.
No rima, sí, és meravellós. Aquest no rima del Vicenç Martí. És meravellós, no rima. I després de l'ofrena van intentar encendre un ciris, però ni el Marcelí ni el Vicenç portaven monedes.
Jo sóc del parer que el que podríem fer ara és encendre, agafar un parell de ciris i després que quedi a veure el Clapés, com que té cent.
Que li apunti amb ell.
Apunti amb ell.
Que li apunti.
Home, esclar.
Ara aquí tenim de pagar nosaltres.
Sí, només faltaria, home. Va,
corre.
De fet, després del programa especial d'ahir, hem de dir que ja RAC1 ja no hi pot fer més, perquè també es va demanar la pluja cantant.
La catalana.
Què?
És que plourà per força de ploure.
Però no hi és això, eh? És l'objectiu, ja, eh?
Bueno, però ens desentona d'una manera... És que em matarà...
Ja. I el senyor Marcelí va dir de poc que se'l queden pel museu.
No només una mòmia humana, sinó també una mòmia en cocodril, sí. D'un gat, d'un un falcó i d'un peix.
Fixa't.
Pues vigile, senyor Marcelí, que no se le queden a vostè com a recanvi de la mòmia.
Quina gràcia.
Per cert, Quiqui, també s'han cobrat els déus. Per veure si plou, és Peralada. El municipi ha recuperat 80 anys després la processó per demanar aigua al Sant Crist Negre. La població sí que treu cada any al carrer la figura religiosa per la processó dels Dolors, coincidint amb la Setmana Santa, però no feia la cerimònia per demanar pluja des de feia 8 dècades. I serà tot un repte perquè els mateixos membres dels portadors del Sant Crist Negre admeten que no hi ha pràcticament ningú al poble que recordi aquesta cerimònia. Mm. Estem parlant del que va fer ahir el Versió RAC1,
sí.
I del que hem fet a Peralada... Què és exactament això?
Se li diu rogativa de nivell 5, el que va fer sí, ahir el Clapés.
Rogativa nivell 5?
Nivell 5, sí. Ah. I segons el paleoclimatòleg, el Mariano Barrientos, que ell ha estudiat doncs, les sequeres més antigues que hi ha amb registres històrics, i l'únic senyal que tenia quan llegia tots aquests documents era veure si hi havia hagut rogatives d'aquest estil, diu que aquestes de nivell 5, i a Barcelona només hi ha hagut 4 d'aquest nivell els últims 300 anys. I al segle XXI... ja en tenim dues, la del 2008 del conseller Baltasar i la d'aquest any del Clapés.
És fort, això.
És fort, sí.
Escolta, mira, fem una cosa.
Sí.
Veus pluja? Al marge d'aquest cap de setmana
al
que ens
deies? Bueno,
però seria un bon començar.
No, potser a partir del dia 6, 7, 8, és a dir, la setmana següent, hi podria haver més moviment. Això és el que indiquen ara per ara els mapes. Per tant, posem l'esperança allà i aviam si totes aquestes rogatives han servit d'alguna cosa o no.
Per cert, escoltem ara el comentari que posa sobre aquesta situació de sequera i sobre el que van fer ahir els del Versió RAC1 de la Sense i a Montserrat, del col·laborador imprescindible del Versió RAC1, ànima del programa, història viva de la radiodifusió catalana i, a més, supervivent de l'enfonsament del Titanic, Marcel·lí Virgili.
Déu lo guard, senyor Basté. Bon dia a tots els catalans de bona mena. Mireu, avui dia sembla que vesteixi dir que no creus en res, que un cop mort, mort a la poda del ruc, que tot això de les religions són falòrnies i coses anacròniques del passat. No. A mi em fan molta gràcia tota aquesta gent, perquè després, al primer disgust, ja s'ofeguen en un got d'aigua. I a la primera cosa negativa d'importància que els passa a la vida, ja sembla que s'hagi d'ensorrar el món. Ahir, amb molt de goig, vam anar a demanar a la Mare de Déu de Montserrat, patrona del Principat de Catalunya, que ens fes la mercè d'aturar aquesta sequera que tant ens fa patir i que ens regali la pluja bona, la pluja que fa saó, sense desgràcies ni trasbalsos. N'hi ha que això ho trobaran una pèrdua de temps. Però la qüestió és que tant si plou com si no plou, si vas a Montserrat, no es perd mai el temps. Jo diria que se'n guanya. I que li convindria més d'un d'aquests menjacapellans que sempre estan enfadats arribar-s'hi i provar de veure les coses d'una altra manera. Aneu a Montserrat, poseu-vos tranquils i la pluja vindrà sola. Passi-ho bé, que estiguin bonets.
Aquest mal d'esquena que no et deixa fer esport o aquell mal de cap que et fa difícil treballar, ni aigua.
Ibudol, el primer ibuprofè bebible en stick pack per alleujar el dolor. També en comprimits. Medicaments sense recepta. Adults i nens a partir de 12 anys. Ibudol, havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
Com no superarem això, com no superarem el comentari del Marcel·lí Virgili i com ha de ploure, ara tornem.
Em toca la revisió del cotxe.
Eurorepar Car Service.
Necessito un taller a prop de casa.
Eurorepar Car Service.
Vull la millor relació qualitat-preu.
Eurorepar Car Service. El teu taller multimarca de confiança és Eurorepar Car Service. Eurorepar Car Service. Ara vine a descobrir les ofertes del 20 aniversari.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Aquesta setmana a Dia, la banana amb un 20% de descompte. Per només un euro amb 19 al quilo. Dia, paga menys.
En Ciencias Asegurances, FIATS, 5 lletres que per en Fran signifiquen. En Fran imagina aventures i tan contents. Per la Laura és més.
Fora impossibles. Ara tenim casa.
Les nostres lletres signifiquen moltes coses diferents per aconseguir que cadascú senti que té l'assegurança que necessita. FIAC Assegurances, 5 lletres que et donen tranquil·litat. Coneix-nos a FIAC.es.
Buah, brutal. ¿Ha merecido la pena o no ha merecido la pena?
Levantarme a las 4 de la mañana durante un mes y 12 días para venir al parque y conseguir capturar el parpadeo de un mirlo.
Increíble, ¿verdad?
Alucinante. Este viernes 28 de abril, Euromillones sortea un bote de 128 millones de euros para que hagas todas esas cosas que se hacen cuando tienes todo el tiempo del mundo. Euromillones.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Impulsa la teva carrera professional amb un màster de la Salle URL en les àrees amb més demanda laboral. Direcció de projectes, màrqueting digital, ciberseguretat, data science, supply chain i arquitectura. Escull la modalitat d'estudi que s'adapta a tu, presencial o online. Informa't a tots els màsters a salleurl.edu. La Salle Universitat Ramon Llull. Be real. Be you.
Torna el nostre esperat robot de cuina Monsieur Cuisine Smart. Control per veu, 10 programes automàtics i més de 600 receptes. Aconsegueix el teu robot des de demà per tan sols 449,99. T'estalvies 30 euros. Lidl, marca la diferència.
Vols deixar de pensar en quina hora poses una rentadora o un rentaplats? Il·lumina la teva factura de la llum amb plaques solars de Solideo i independitza-te'ls de sempre. Ho has de fer.
La venda privada és a punt d'arribar. T'esperem de dilluns a diumenge a la Roca Village per gaudir d'un 20% de descompte addicional sobre el preu del Village a botics participants com Baix, Levis o Vans. I recorda, la venda privada és només per a membership. Uneix-te a larocavillage.com.
Els dies 11 i 12 de maig, els concessionaris Mercedes-Benz, Autolica, Cars Barcelona, MB Motors i Autolica Tarragona hem preparat una selecció de vehicles nous amb condicions de preu del Saló de l'Automòbil. I a més et regalarem dues entrades per poder gaudir els dies del Saló. Aprofita les condicions només a Autolica, Cars Barcelona, MB Motors i Autolica Tarragona.
Banyeres que rellisquen, cuines estretes o...
Esa mardivita pareix i jo la voy a romper...
De casa teva, res no t'hauria d'impedir fer-ne una llar. Explica'ns la teva idea i t'ajudarem a fer la llar que vols. Vine a l'Heroi Merlin o visita la nostra web i comença el teu projecte. Una llar no neix, una llar es fa.
Vols prevenir que les teves factures vinguin impagades? Per a Pimes, Pay Pimes. Vols recuperar els teus deutes? Per a Pimes, Pay Pimes. Recorda, per a Pimes, Pay Pimes. Truca al 93-737-6280.
Vols estalviar a full? Només fins a l'1 de maig, a Carrefour i Carrefour Ponés, tens un 15% de descompte en tots els smartphones i tauletes Samsung. Descompte amb cupó bescanviable i no acumulable a altres ofertes. Carrefour, aquí poder triar és poder estalviar.
3:15, clavats del matí, continuem els apunts aquí al món a RAC1. Les dues primeres periodistes que van informar sobre la mort de Mahsa Amini, aquesta jove iraniana que va perdre la vida després que la detinguessin per no portar el jihad ben posat, s'enfronten ara a greus penes de presó o fins i tot la pena de mort. Niloufar Hamedi i Elaha Mohammadi s'enfronten a un judici pels delictes de cooperació amb el govern nord-americà hostil, col·lusió contra la seguretat nacional i propaganda contra el règim. Les poden condemnar a desenes d'anys de presó o, en el cas més extrem, però no gens descartable, a la pena de mort. I mentrestant, la comunitat internacional tocant el violí. Jo crec que és l'única diputada trans de l'estat de Montana que els republicans van expulsar de la cambra de representants, treballa des d'un passadís. La demòcrata Zoe Zephyr va seguir la sessió d'ahir des de l'exterior de la sala de plens, asseguda en un banc al costat d'una màquina expenedora. Només va poder participar en les votacions. Recordem que l'han expulsat per haver acusat el Partit Republicà de tenir les mans tacades de sang per haver limitat la cobertura mèdica als joves trans. Des de fa uns minuts, la C-55 està tallada a l'alçada de Callús, al Bages, per un accident. Dos cotxes han topat frontalment, quatre dotacions dels bombers estan treballant per extreure una persona que ha quedat atrapada dins del vehicle. Sapiguem com afecta aquest accident a la circulació a la xarxa viària.
La xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya us ofereix aquest espai.
Anem al RAC a comptar cotxes, com cada matí, amb l'Àlex Huguet. Bon dia, Àlex.
Molt bon dia. El més destacat és l'accident de la C-55 a la zona de Callús, que ha fet tallar la calçada en els dos sentits de la marxa i es provoca un tram d'aturades. D'altra banda, encara s'està retirant el camió incidentat ahir a la nit del punt de Santa Perpètua de Mogoda a l'AP-7 en sentit nord. El vehicle s'ha apartat al voral i tot plegat provoca lentitud de circulació, però per ara no hi ha aturades. I a la resta de la xarxa viària hi ha menys retencions en aquesta hora punta de divendres. Tot i això, hi ha punts afectats amb 2 o 3 quilòmetres d'aturades, com a la C-58 arribant a Barcelona des de Montcada i Reixac, la C-32 a Sant Boi o la B-23 des de Molins, sempre cap a Barcelona. I a les rondes, malgrat les aturades en sentit Llobregat habituals, també hi ha menys congestió. És tot des del RAC. Molt bon cap de setmana.
Igualment, això avui que estem a les portes de l'operació sortida del cap de setmana llarg del 1 de maig, amb l'arribada de la calor, s'espera que les carreteres amb més trànsit siguin les que fan cap a la Costa Brava i a la Costa Daurada, també és com és habitual la P7. L'operació sortida començarà a les 3 del migdia. El Servei Català de Trànsit calcula que marxaran de l'àrea metropolitana de Barcelona gairebé 500.000 de cotxes per agilitzar la circulació. Aquesta tarda els camions estaran obligats a circular per la dreta i tindran prohibit avançar en dos trams de l'AP7, entre la Roca i Martorell, en els dos sentits, i entre Martorell i Gelida en sentit sud. També en aquest tram la velocitat estarà limitada a 100 per hora.
El nou Volvo XC60, ara al teu abast amb una quota de només 499 euros més IVA en 48 quotes i 40.000 de quilometratge. Oferta vàlida fins al 30 d'abril. Aportació inicial 5.900 euros IVA no inclòs. Disponible per a altres terminis i quilometratges. Operació subjecta a validació de riscos. Volvo Car Renting és un nom comercial utilitzat per Arval Service Lease. Volvo XC60. El futur ja és present. Xarxa Volvo de Catalunya.
Avui a la tertúlia, Ernest Folch, editor de Navona, li preguntarem per l'obra que publicarà per sorpresa aquesta tardor. És la primera novel·la de Manuel Vázquez Montalbán, una obra inèdita que va descobrir per casualitat el professor i expert en l'obra de l'escriptor, José Colmeiro. Estava amagada en una de les caixes del fons que la Biblioteca de Catalunya té d'aquest autor, amb l'etiqueta 1962-65. El nom de la novel·la encara no s'ha anunciat, però s'hi descriu com era la Barcelona dels 60. A més, també s'explica la vida a la presó i la lluita antifranquista des de la clandestinitat. Això sí, per esquivar la censura, l'escriptor va posar noms europeus als personatges i va situar la trama en una ciutat dels Països Baixos, tot i que clarament parlava de Barcelona. El material de l'obra va arribar a mans de la família de l'escriptor el 2016. Fa 3 anys la van donar als estudiosos. El cas és que durant el període en què estava etiquetada, Vázquez Montalbán només havia publicat assaigs i encara faltaven anys perquè publiqués el primer llibre de poesia. I, per cert, parlant d'obres inèdites, la novel·la de Gabriel García Márquez, inèdita, es publicarà d'aquí un any. Es titula En agosto nos vemos i arribarà a les llibreries la primavera del 2024, quan es compleixin 10 anys de la mort de l'escriptor. Llegim el periòdico que el publicarà, serà el seu segell habitual, Literatura Random House. A la resta dels esports amb Repsol, l'Espanyol continua sense aixecar cap i ja està a 4 punts de la salvació després de perdre 4-2 al camp del Villarreal i que el València guanyés a Mestalla 2-1 al Valladolid amb un gol a última hora. Els blanquiblaus només han sumat un punt dels últims 24 i cada jornada és més angoixant la situació. L'Edu de Batlle, a la transmissió de l'Espanyol Juga RAC1, va resumir d'aquesta manera l'emergència en què viu instal·lat l'equip blanquiblau.
Això no ho aixeca ni Déu. L'Espanyol és un equip de segona. I s'ha acabat. I s'ha acabat. Tothom a baix està fent la feina. Tothom a baix està guanyant algun partidet. Tothom a baix demostra que vol sortir de les brases. Tothom. L'Espanyol no. L'Espanyol porta un punt de 24. Un punt de 24. I ara ja no es pot culpar només Diego Martínez. Clar, ara a qui s'ha d'apuntar? Doncs, evidentment, els únics que han estat al vaixell des de la jornada 1 fins a la 31, fins ara. I aquests són els futbolistes. Aquesta plantilla dissenyada per un director esportiu, Domingo Catoira. Tots ells, juntament amb la directiva, amb el president, seran els responsables del segon descens de l'Espanyol en 3 anys.
I mira aquí, l'Espanyol va començar bé amb un gol de Javi Puado just abans del descans, però Capoué i Parejo van remuntar el partit en 10 minuts. A la segona part, després un gol de José Lu va tornar a ficar l'Espanyol en la lluita, però novament Capoué i Jackson van sentenciar l'equip blanquiblau. Enviat especial de RAC1 a Villarreal, Joan Camí.
L'Espanyol segueix fidel al descens, nova derrota, un punt dels últims 24 i una nova oportunitat perduda per treure el cap i fer la guitza als rivals de la seva lliga. Més de 600 aficionats blanquiblaus a la graderia de la Ceràmica entre setmana, un dijous, van presenciar la desfeta de l'Espanyol a la segona part. 4 gols encaixats que van esvair les galeries desfermades pel gol de Puado, les acaballes de la primera. Precisament Puado, després del partit en zona mixta, parlava de les 7 finals que resten fins a final de temporada.
Queden 7 partits. 7 finals, primera del diumenge. Si no quedéssim forces, òbviament seria una derrota per nosaltres. Fins al final, això és l'Espanyol, el que hem de fer és lluitar fins al final i està clar que després del partit estem fotuts, com ja he dit, però ja està, hem de pensar en el diumenge.
Pròxim partit, Getafe, el gran partit, la gran final, una més, i pot ser l'última de totes.
El que escoltàvem de Duda Batlle era just acabar el partit. Veurem si unes hores després, amb la reflexió de la nit, s'ho ha repensat o no. Escoltem el comentari que signa l'Edu de Valle.
Un pas ferm més cap al desastre. L'únic destí que mereix i que s'ha guanyat aquest equip. Una nit més d'impotència, de ja no saber què dir, més que una cosa, que és qüestió de temps. Perquè serà la jornada 34 o la 37, però serà. L'Espanyol tornarà tristament 2 anys després a la segona divisió. Quan arribi el moment ja passarem llista, que hi haurà temps. De moment cal cremar tots els cartutxos, ni que sigui per dignitat i per ajornar el terrible desenllaç. Diumenge s'ha d'intentar guanyar el Getafe. És el mínim que la plantilla li deu a l'afició. Una plantilla que ahir va tornar a demostrar que ni Luis García ni ningú pot reflotar això. És una llàstima, fa una pena immensa qualsevol que s'estimi una mica l'Espanyol, però és una recompensa justa a la pitjor gestió possible. No es poden fer les coses pitjor, començant per Chen Yansheng i acabant amb qui tanqui cada nit la porta de la ciutat esportiva. Entre tots estan convertint un club històric en un drap brut. La meva més sincera enhorabona.
7 partits encara, per això, per veure si es pot redreçar el primer aquest pròxim diumenge, a 7:15 PM, a Cornellà contra el Getafe. El Getafe amb nou entrenador perquè han destituït Quique Sánchez Flores. I a banda de l'Espanyol, ahir el president del Barça, Joan Laporta, va assegurar que l'acord del finançament per l'Espai Barça és l'operació més important de la història del club. Ho va dir en la roda de premsa de presentació al Camp Nou, en què va confirmar que la xifra no hauria de superar els 1.450 milions d'euros. Això sí, en total, sumant el préstec i els interessos que s'hauran de pagar els bancs inversors, el preu total de l'operació pujarà als 2.800 milions. Més detalls, Marta Ramon.
L'operació celebra com un gran èxit, sobretot per haver aconseguit tancar-la amb un 5,5% de tipus d'interès fix en un context global tan complicat, un marc flexible amb unes condicions que esperen millorar quan la situació monetària sigui més favorable. Com si fos una gesta gairebé èpica, el vicepresident econòmic, Eduard Romeu, treia pit davant dels escèptics, picant-li l'ullet a Joan Laporta.
Els que no ens estimen, remetré una frase, no t'emprenyis, president, que n'aprenguin. I en els que ens estimen, i que són els nostra massa social, els nostres socis i sòcies, els nostres simpatitzants, que pateixen, perquè lògicament és una xifra que fa vertigen, els diria que estiguin molt tranquils.
Una de les idees que més van repetir és que en cap cas l'operació posarà en risc el model de propietat del club. El retorn dels diners del préstec es farà així. Els primers 100 milions d'euros d'ingressos del nou Camp Nou seran per al Barça i dels 247 extraordinaris que es generin, 94 seran per als inversors. És a dir, a la pràctica el Barça haurà de tornar 94 milions cada any del que generi el nou Camp Nou. Si no s'assoleix el nivell d'ingressos previst, asseguren que no hi ha garanties ni lletra petita, sinó que es buscaran solucions conjuntes amb els inversors per poder-hi arribar.
Per cert, tot això el dia en què el Barça va decidir tancar la televisió oficial del club, Barça TV, a final d'aquesta temporada, una resolució que afecta, atenció, 120 treballadors. Actualment, Barça TV està gestionada per Telefònica, però la vinculació s'acaba el 30 de juny i serà aleshores quan deixarà d'existir el canal, que té un cost d'uns 8 milions d'euros cada any. Des d'aquí, una abraçada molt forta i la solidaritat amb els treballadors i treballadores de la televisió del club. I tot plegat quan estan a les portes d'un nou cap de setmana ple d'activitat esportiva amb els partits del Barça, de l'Espanyol i del Girona, el dilluns al Girona, el partit del Barça femení en què es pot proclamar campió de Lliga i els grans premis de MotoGP i de Fórmula 1. Per no perdre en res, ho repassem tot plegat a Esport i Tele amb l'Eudald Martínez.
Futbol de primera. El partit del Barça de demà a les 9 del vespre contra el Betis es podrà veure per Movistar la Liga. Abans, a 7:15 PM, Madrid-Almeria per DAZN la Liga. Diumenge, Espanyol-Getafe, 7:15 PM, també per DAZN la Liga. I dilluns, Sevilla-Girona a les 9 de la nit per Movistar la Liga. Futbol femení. Diumenge, el partit entre el Barça i l'Sporting de Huelva, en què les blaugranes poden ser campiones de Lliga a les 4:00 PM a DAZN. I dissabte, Levante-Les Planes Athletic Club, també a les 4 per DAZN. Futbol internacional. El City visita diumenge el camp del Fulham a les 3:00 PM, en directe per DAZN 2. I a la mateixa hora, United Aston Villa per DAZN 3. A 6:15 PM, Liverpool-Tottenham a DAZN. En bàsquet, avui segon partit del play-off de l'Eurolliga entre el Barça i els Aguirris Kaunas a les 8 per DAZN 1. Diumenge a les 5:00 PM, el Barça torna a jugar el seu partit de la Lliga Endesa contra el Betis, en directe a Movistar Deportes. A 7:15 PM, Unicaja Juventud per Vamos. I dissabte, 8:45 PM de la nit, Bilbao o bàsquet Manresa per Movistar Deportes 4. Motos, diumenge Gran Premi d'Espanya de Xerès a partir de les 12, Moto 3, a 1:15 PM, Moto 2 i MotoGP a les 3, tot per DAZN 1. I el Gran Premi de Fórmula 1 de l'Azerbaidjan es podrà seguir també diumenge a partir de la 1:00 PM per DAZN F1.
L'energia que li cal al teu cotxe per dur-te a veure la teva mare i la que necessites per escalfar els seus tàpers a casa, connectades per estalviar i fer-te la vida més fàcil. Contracta la llum i el gas amb Repsol i estalvia fins a 15 cèntims per litre quan posis combustible pagant amb Wallet. Connectar energies és això. Més informació a Repsol.es o al 900-102-002.
3 minuts i les 9, els ciberdelinqüents de l'Hospital Clínic han publicat un nou paquet de dades confidencials, així ho van assegurar al seu canal de Telegram. Al xat van adjuntar els enllaços per descarregar la nova informació. Aquesta és la tercera filtració de dades del Clínic que publica el grup de hackers Ransom House. De moment han tret a la llum informació privada de pacients amb malalties infeccioses i dades internes dels treballadors i materials del centre sanitari. Per cert, 5 comunitats autònomes se sumen a Catalunya i fan pressió perquè retirin l'obligatorietat de portar mascaretes a hospitals, farmàcies i residències de gent gran. Llegim a la Razón que el País Basc, el País Valencià, Múrcia, Extremadura i la Comunitat de Madrid es van afegir a la petició de la Generalitat i a la Comissió de Salut Pública d'ahir van demanar que es faci el pas endavant les pròximes setmanes. I l'Hospital del Mar de Barcelona posa en marxa un sistema per ensenyar als pacients a utilitzar la tecnologia, per exemple, per fer consultes a distància. És el que es coneix com a telemedicina. És un projecte pioner d'alfabetització digital que vol minimitzar la bretxa digital que hi ha actualment i que afecta, sobretot, la gent més gran. Marc Poyato.
Un dels gestos que aparentment és senzill, però a les persones grans se'ls hi pot fer una muntanya, és fer una videotrucada. Doncs precisament aquest projecte ensenya els pacients a utilitzar aquest tipus d'eines perquè puguin parlar amb els metges i fer consultes sobre els seus problemes de salut. Això permet que alguns dels pacients no s'hagin de desplaçar fins a l'hospital per fer tràmits i visites rutinàries. Ho explica RAC1 Marta Hurtado, cap d'atenció al ciutadà de l'Hospital del Mar.
Nosaltres tenim població molt envellida i a més tenim població molt vulnerable i això es posa en risc que hi hagi gent que es quedi fora. Llavors, el benefici de la simulació, d'alfabetització digital, és apropar a tothom aquesta eina, que ningú se'ns quedi fora.
El projecte, que ja està en marxa, es fa amb la col·laboració dels alumnes de l'Institut Bonanova de Formació Professional Sanitària, que són els encarregats d'entrenar els pacients i fer saber a l'equip mèdic si estan o no preparats per fer consultes a distància.
I encara en plana mèdico-científica, els Estats Units han aprovat la primera pastilla amb excrements per prevenir un tipus d'infecció intestinal. La pastilla conté bacteris vius i es fabrica a partir de matèria fecal humana donada per persones seleccionades. El tractament són 4 càpsules.